Bon dia de nou, us parla aquesta hora Mercè Regà i Sara Cruz. A partir del primer cafè de Ràdio Estel parlarem amb el periodista Ramon Castelló, entre d'altres coses. Sara, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
És que he començat una mica baixeta, eh?
Sí, hem hagut de... se t'ha caigut la cadira cap a baix i fa gràcia.
Doncs vinga, a partir del primer cafè de Ràdio Estel ve molt intens, però abans de tot, Sara, ens passes el dia amb els teus titulars.
Rebrota la violència a Egipte. Almenys 50 persones han mort i prop de 300 han resultat ferides en els enfrontaments entre les forces de seguretat i els simpatitzants de Mohamed Morsi. Els partidaris del president deposat s'han manifestat per commemorar el 40è aniversari de la guerra del 73 contra Israel. Quan la policia els ha barrat el pas amb gasos lacrimògens i trets a l'aire, ha començat aquesta batalla campal, com dèiem, que ha acabat amb almenys 50 persones mortes i més de 400 detencions. Cimera avui a Madrid per la crisi sísmica del magatzem de gas Castor. L'ha convocat el Ministeri d'Indústria i han convidat pràcticament tothom, menys els alcaldes de les Terres de l'Ebre, que per cert ja ho han denunciat. La planta Castor, recordem, està instal·lada davant la costa del Baix Maestrat, però els efectes sísmics d'aquesta injecció de gas s'han fet sentir fins i tot a les dues bandes del riu Sénia. El govern ultima un informe amb totes les deslleialtats de l'Estat amb Catalunya des del punt de vista econòmic, competencial i pel que fa a llengua, cultura i valors democràtics. Aquest treball, que serà aprovat pel govern aquest dimarts o el vinent, s'enviarà a les autoritats espanyoles, entre elles Mariano Rajoy, i també a la comunitat internacional per fer pedagogia de quin és l'estat de la situació. De fet, el subtítol d'aquest informe serà l'estat del diàleg. I anem cap a Síria perquè ja s'hi ha començat a destruir l'arsenal químic en un procés que va començar ahir i que es farà durant la primera meitat de l'any 2014. L'estan duent a terme els inspectors internacionals seguint l'acord in extremis al qual es va arribar fa uns dies entre els nord-americans i els russos. I acabem amb esport repassant breument els resultats de futbol més destacats aquest cap de setmana. L'Atlètic i el València van empatar ahir a un gol a Sant Mamés i mantenen intactes les aspiracions europees. L'Atlètic de Madrid, a la seva banda, no afluixa i va derrotar el Celta de Vigo per 2-1. Mentrestant, el Barça continua empatat a gols amb l'Atlètic de Madrid després de sumar el dissabte la 8a victòria en 8 partits. Es va imposar el Valladolid per 4-1. El Real Madrid, per la seva banda, també va guanyar el dissabte contra el Llevant per 2-3, mentre que l'Espanyol va encaixar una nova derrota en perdre per 2-1 contra l'Elx.
Sara, avui què busques?
Doncs vinga, Sara, abans de repassar el que busques aquesta setmana, deixa'm sí. Repassar el que tindrem a partir d'ara al primer vinga. Cafè de Ràdio Estel, perquè m'he anat a canviar de cadira, perquè estava molt baixeta,
sí,
Sara.
Sí, sí.
I ara sí que podem parlar bé. Doncs a partir d'ara al primer cafè de Ràdio Estel parlarem amb el periodista Ramon Castelló, que ens explicarà una nova història de l'esport. Avui, per cert, parlarem de l'heroi dels Jocs Olímpics de Berlín de l'any 1936, Jesse Owens. També parlarem a la segona hora del primer cafè del llibre Lugares Sagrados de África, la cuna de la humanidad, de Gian Bosco Bozzo. Inaugurarem, atenció, la secció Conflictes Internacionals amb el politòleg Òscar Mateos. Parlarem de la República Democràtica del Congo.
Serà molt interessant.
Doncs ara sí, Sara, què busques aquesta setmana? Crida els nostres oients.
Vinga.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Doncs, Mercè, aquesta setmana busco saber, m'agradaria que els nostres oients ens diguin quin és el seu llibre de capçalera, aquell doncs, que es llegeixen un cop l'any o que bé, tenen com a referència en algun moment de la seva vida. Ja hem escoltat les vies de son, ens poden trucar, escriure, etc. I avui regalem el llibre precisament del Lluís Serra, que ara mateix doncs, l'estava entrevistant l'Ignasi Miranda, El coratge de la fe. Per tant, un regal molt xulo.
Per tant, volem lletres i nosaltres responem amb més lletres.
Exacte.
Sara.
Mira que fàcil,
has vist? Llavors... podríem resumir el Sara que busques aquesta setmana amb una setmana de lletres.
Sí, de cultura en general.
De cultura en general. Doncs recordem als oients del Primer Cafè que si voleu guanyar, si voleu participar en aquest sorteig d'aquest llibre de Lluís Serra,
El coratge de la fe,
doncs és molt fàcil, només ens heu de trucar o bé ens heu d'escriure i ens heu d'explicar quin és el vostre llibre de capçalera. Recordem el telèfon 93 409 2772 o bé ens podeu escriure a la nostra pàgina del Facebook, al Primer Cafè, o bé mitjançant el Twitter.
Exacte.
Tu poses el ritme.
Doncs encetem setmana, Sara, amb molt de ritme, amb Elton John i Kiki Dee i el seu Don't Go Breaking My Heart, un clàssic entre els clàssics.
Ho has dit molt bé, eh?
Has vist?
Home, molt bé, anem aprenent.
Sí, sí, aquest cap de setmana he practicat l'anglès, Sara.
Sí?
Sí, sí, sí.
Molt bé, ara m'expliques per què.
Ràdio Estel. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del Primer Cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més, envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:15 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
Doncs quan passen 10 minuts de les 9 del matí, comencem la secció que arriba cada dilluns de la mà de Ramon Castelló, Històries de l'Esport. Avui parlem de Jesse Owens.
Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Com esteu?
Molt bé, Ramon. Doncs... Tu estàs millor que nosaltres, em sembla, eh? Vens amb les piles.
És difícil. Carregades. Sí, sí, hem carregat piles, sí. Però bé, escolta'm...
I més moranet, Ramon, deixa'ns-ho dir.
També ja anava tocant, el que passa que bé, ja veig que la tardor ha arribat.
Tu és curiós perquè és això, vas a l'inrevés de la població, eh? Has trencat el color ara, eh? Sí. A l'octubre et trenques el color.
Val més tard que mai, ja ho diuen. Escolta'm, a més, content, eh? Perquè aquest cap de setmana pensa greu per l'Espanyol, que, doncs, en fi, segona derrota.
Segona derrota.
Però vaja, jo crec que Aguirre està fent molt bona feina i, per tant, se'n sortiran sense cap tipus de problemes. En canvi, doncs home, el Barça ja sense debats, fa...
8 de 8, Ramon.
Setmanes, sí, 8 de 8. Fa dues setmanes jo recordava que hi havia el debat aquell de si la possessió, si el toc, si... com era l'estil, si s'estava renunciant a l'estil o no, i en canvi, doncs ara sembla bastant ja que, a més, amb Messi lesionat i refent-se, doncs el Barça pot guanyar igual. I d'altra banda, això sí, també tenia ganes de parlar-ne, perquè... Al Real Madrid, home, se li poden fer moltes crítiques, de fet és cert que no està massa bé, però vaja, l'instint, també el seu estil, que és aquest instint de fins al minut 97, si fa falta i li allarguen, doncs pot marcar un gol. El Madrid sempre pot marcar un gol i sempre l'acaba marcant moltes vegades, o sigui que no estan bé, però tampoc ha perdut l'instint al Madrid, és a dir, el que passa que a nivell tàctic doncs estan una mica perduts. Cosa també esperable, perquè els equips post-Mourinho...
Home, també hi ha hagut un canvi,
ara. Sí, els equips post-Mourinho acostumen a ser un petit drama la temporada següent, perquè Mourinho és un home molt intens i llavors doncs hi ha com una certa distensió. Jo crec que quan se'n va Mourinho molta gent es relaxa i, clar, això té conseqüències, però sí que el Madrid, home, també està... En fi, jo veig molt millor l'Atlético, a dia d'avui és més rival pel Barça l'Atlético de Madrid, segurament, però el Madrid no renuncia a res i és d'aquells equips que dius, ostres, queden 3 minuts...
I encara no ha acabat
la sensació que acaba marcant,
sí,
a més a
sí,
més.
Sí. Aturada per seleccions.
Sí, sí, sí.
Aquest cap de setmana.
Sí, és un cap de setmana habitual, sempre acostuma a coincidir, amb la festivitat del 12 d'octubre, més o menys és un cap de setmana per la hispanitat que mai hi ha lliga, sempre acostuma a haver-hi compromisos internacionals, ja des de fa molts anys és una data FIFA, i Espanya té dos partits, contra Bielorússia el dia 11 i el dia 15 contra Geòrgia. Segurament... Del Bosque ja ha deixat clar que seguirà apostant per Casillas a la porteria. Recordem Casillas que continua a la Champions i bé, pels
mèrits... S'ha recuperat de la lesió ja?
Sí. De fet, em sembla que va jugar. Ja el darrer partit, Verdansky contra el Copenhague, Verdansky que estaria recuperat. Però vaja, sí que la selecció espanyola a partits aparentment, doncs home, que no ha de fer el tonto perquè ja té França enganxada a l'alè, no? Però vaja, sí que hi ha aquesta aturada que pels que ens agrada més la Lliga... Jo soc dels que a les seleccions m'agrada quan hi ha la competició, és a dir, quan hi ha el Mundial o quan hi ha l'Eurocopa, tota la resta es fa una mica pesadet. Però vaja, sí que també aquesta aturada doncs, ens portarà d'aquí a dues jornades més cap al Clàssic, ja, un Barça-Madrid, que això sí que hi ha...
Assemblea de compromís, ara sí, és l'últim punt de l'actualitat esportiva.
Molt pesat,
d'entrar...
també, això. Sí. Perdoneu, és que he tornat encara molt relaxat i clar, hi ha certes ara... coses que cansen. Perquè, home, el de l'assemblea de compromissaris és d'aquelles coses que ara jo faria una gran crítica, però certament tampoc no sóc capaç de donar una alternativa. És
va,
a dir,
fes-la,
per tant,
Ramon, fes-la.
No, és a dir, és una cosa que ens enriem quan passa, que a més els periodistes se l'agafen a certa conya, perquè és una cosa molt llarga, que comença a les 4, es menja mig partit de futbol que ve darrere, que el posen tard, però tot i així ja arriba pràcticament a la mitja part del partit, és a dir, estem des de les 4 fins a quarts d'11, allà tothom pregunta, la gent opina, el senyor agafa el micròfon... I tot això normalment sempre acaba a favor de la Junta, que té molt controlades aquestes assemblees de compromissaris. No hi ha cap assemblea que històricament hagi tombat gran cosa. Tret d'una de l'època de Gaspar i Reina, que es va complicar, la resta d'assemblees de compromissaris són bastant plàcides. I clar, aquí el dubte és de clubs que són en principi... Bueno, no en principi, que són clubs socials, és a dir, que no són societats anònimes, que per tant certes decisions... doncs haurien de tenir un suport ampli, doncs jo, aquesta assemblea s'ha tocat a tema estatuts, s'ha posat en qüestió el tema del nom comercial del Camp Nou, per exemple, o sigui, es fan com mesures que després habiliten, no dic que ara s'hagi aprovat, que es posi un nom comercial del Camp Nou, però sí que s'autoritza una mica a la Junta o s'estipula els protocols per les quals es deixen les coses, o sigui, que són votacions bastant importants, i després quan arriba el problema, no, si això una assemblea de compromissaris ho va aprovar. Per tant, és l'òrgan de decisió més important del club, però clar, són al final, em sembla que van ser de 500. Poc més de 500 socis, quan recordem, per exemple, una moció de censura que se'n necessiten bastants més, decidint coses molt importants on crec que la gent no és, sobretot els socis que van, no són massa conscients de la importància que té tot plegat. Uh-huh. I, a més, doncs, que és un òrgan que podria ser bastant millorable. El que passa que, bé, és aquesta manera de funcionar. També, tampoc és exclusiu del Barça, eh? També les assemblees del Real Madrid estan absolutament controlades i quan hi havia Calderón la gent votava a favor del que deia Calderón, quan hi ha Florentino la gent està a favor de Florentino, quan hi havia Laporta la gent votava a favor de Laporta i ara voten a favor de qui hi ha.
Doncs vinga, fet aquest repàs ara mateix, és un quart de 10 del matí. Ramon, ens hi posem amb les històries de l'esport. Concretament, avui ens parles d'un nom, Jesse Owens.
Sí, Jocs Olímpics de Berlín 1936 és una de les icones de l'olimpisme. És un dels grans noms vinculats als Jocs Olímpics. N'hi ha diversos, Carl Lewis, és a dir, Nadia Comaneci, Marc Spitz. O sigui, hi ha diversos noms de la història dels Jocs Olímpics i un és... un dels primers, gairebé diria jo, Jesse Owens. Per situar-nos, direm que Jesse Owens va ser el gran triomfador en l'atletisme d'aquells Jocs Olímpics de Berlín de l'any 36 i són uns jocs que han passat a la història com una bufetada a la cara a Adolf Hitler, que presidia aquells jocs, celebrats en plena Alemanya nazi, estem just als anys abans de la Segona Guerra Mundial. I, per tant, dèiem això, una bufetada a la cara, perquè un atleta dels Estats Units i negre aconseguia demostrar la seva superioritat respecte als atletes blancs. També, clar, els atletes aris, per tant, en uns jocs on Hitler volia corroborar la superioritat de la raça ària. Les victòries de Jesse Owens tirarien per terra aquest desig de Hitler. Avui, però, explicarem la hipocresia que patia Owens, víctima del racisme i la intolerància, no tant a Alemanya, com ha passat a la història, sinó al seu propi país.
Doncs Ramon, si et sembla, expliquem breument tot seguit la trajectòria de Jesse Owens i els seus èxits esportius a Berlín.
Doncs Owens neix a Alabama, 12 de setembre de 1913. En fi, tu, Mercè, que també t'agrada el cinema, saps que per pel·lícules que deus haver vist que Alabama, si ets negre, les coses, si més el 1913, eren complicades. Eren complicades. Per tant, un entorn de fort racisme. Owens era fill de granger, net d'esclau, el seu avi era un esclau, negre. De petit es va traslladar amb els seus pares a Cleveland, Ohio, i allà es va anar despertant la passió de Jesse per l'atletisme. Tindrà un entrenador, com sempre hi ha una figura d'un entrenador que aconsegueix portar els atletes cap a bon port, en aquest cas és Charles Riley, que caurà en ell i li permetrà entrenar-se en un horari no habitual, ja que Owens, quan acabava l'institut, treballava com a ajudant d'un sabater. Per tant, aquest home es prenia la molèstia que pogués entrenar fora de l'horari establert. Finalment, Owens comença a destacar en salt de longitud i velocitat i acaba fitxant per la Universitat Estatal d'Ohio a canvi de feina per ell i pel seu pare. Just un any abans dels Jocs Olímpics, l'any 1935, va aconseguir en un míting estatal als Estats Units una proesa impensable. En un període de 45 minuts, que és el període que van anar fent les diferents proves, va igualar un rècord del món i en va superar 3 més. No, és a dir, imagina't amb una prova que arriba aquell noi i comença a destrossar rècords un rere l'altre. En un total de 45 minuts, en una hora, hem canviat tots els rècords mundials.
Ramon, 1935, 1936, arribem als Jocs Olímpics celebrats a Berlín, Alemanya. Què passa?
Doncs com ho dèiem a la introducció, Adolf Hitler ha treballat, ha incentivat els seus atletes per demostrar la superioritat de la raça blanca també en l'àmbit físic, en l'àmbit de l'esport. Però no serà possible que això es confirmi gràcies a l'estrella del moment en l'atletisme, Jesse Owens, que, atenció, va guanyar 4 medalles d'or, una en 100 metres llisos, en salt de longitud, en 200 metres llisos i en relleu 4%. Una marca, la de les 4 medalles d'or, que ningú va aconseguir igualar, atenció, des del 1936 fins al 1984, amb Carl Lewis als Jocs Olímpics de Los Angeles. Cal dir que aquestes victòries van fer que tot el públic de Berlín es declaressin fans de Jesse Owens.
Clar,
que
això
era l'estrella dels Jocs.
Era l'Usain
Bolt de dia d'avui. Era un espectacle. Aquell home sortia i arrasava en tot el que participés. I a més expliquen les cròniques de l'època que, doncs sí, a Berlín se l'estimaven, que li demanaven autògrafs pel carrer. I bé, després la llegenda va fer que passés a la història el fet que Adolf Hitler, no hi ha imatges, que saludés a Jesse Owens després de les victòries. Sempre ha passat a la història que li va negar la salutació, Però el fet és que hem sabut després que no és que saludés a Owens, és que no saludava ningú, sinó
Hitler,
alemany.
Eh?
Sí, Hitler el primer dia va sortir a saludar i va dir jo només saludaré quan guanyi un alemany, els altres no els hi penso dir res. I llavors el Comitè Olímpic Internacional li van dir home, això no seria l'esperit olímpic de la competició i el fair play.
Clar,
Hitler tampoc el tema de fair play no el tocava massa, però sí que... al final va decidir doncs, no saludar ni alemanys ni estrangers i simplement no baixava a saludar. Owens, a la seva biografia, al final sí que s'hi refereix i diu que sí que una vegada Hitler i de lluny el va saludar una miqueta allò tímidament amb
sí?
la mà, com... Saps allò quan veus algú que no et vols acabar de parar i intentes com de dir, ostres, no tinc ganes de xerrar gaire estona amb tu i fas com que el veus però que no canviarem de vorera tampoc ara per parlar, doncs una mica va ser la salutació que diu que Hitler sí que li havia...
Sí, li va fer, eh?
Sí, sí.
Bueno.
En qualsevol cas, però queda clar que Hitler els èxits esportius d'Owens no li van acabar d'agradar gaire.
Bé, però com deies, sembla clar que tot i que la història ha passat al menyspreu de Hitler, aquest no va ser l'únic. Ramon. Perquè, clar, Déu-n'hi-do, eh?
Doncs sí, però abans és que ara m'acaba d'explicar
el
nostre company, el Xavi
Aguilar,
que ha trobat un document brutal, que és la carrera dels 100 metres d'Owens a Berlín, narrada en alemany.
Owens, Strandberg, Osendarp und Metcalf.
Sí, home.
Perquè
sí.
Si ens hem posat una mica en la pell, no?, d'aquell estadi.
Mai veiem la gent entregada, que,
perquè
sembla que a vegades als anys 30 la gent estigués com, en fi, molt polite, que diríem, i aquí
molt
estaven
calmada,
absolutament abraonats a l'estadi.
Amb aquest Owens,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Doncs això que comentàvem sí. abans, no? Owens, sempre ha estat a la història aquest menyspreu alemany cap a Owens de Hitler, però sí que Owens, a la seva autobiografia, després explicava com, bé, que... com diríem, que no va ser, no solament Hitler no el va saludar, sinó que el seu propi president dels Estats Units, i quan
també
va tornar
va
als Estats Units, quan va arribar, va patir
mica.
Un racisme molt més dur i molt més bèstia que el que havia patit aquells dies a Alemanya. De fet, cal dir que doncs, a l'època de l'any 36 l'esport començava a professionalitzar-se i Owens, després de Berlín, es va reincorporar a la feina com a porter de l'hotel Waldorf Astoria, a Nova York.
A Nova York.
És a dir, feia de botons a l'hotel, l'atleta mundial més reconegut.
Va tots els rècords a Berlín i torna a casa i es queda treballant.
Sí, ell va a l'hotel, ja la seva carrera doncs, pot començar en certa manera el declivi, no té més recorregut i no hi havia ni els sponsors,
patrocinis,
ni els calés, ni les teles, com hi ha a dia d'avui. El mateix Owens explica que a Alemanya, tot i les estrictes normes del Reich de l'època, li va ser permès allotjar-se al mateix hotel que els blancs i ocupar qualsevol lloc a l'autobús, fet que en molts indrets als Estats Units ell encara ho tenia prohibit.
Clar, no podia.
No podia. Per tant, de dir, home... D'acord, a Alemanya ha de passar tot el que ha passat després, és evident que Hitler és el més racista dels racistes que hi ha hagut, però bé, vaja, ell com a estrella, com a atleta dels Jocs, no ho va patir en si mateix, en canvi, sí que després als Estats Units va patir una legislació absolutament desfavorable a la seva raça. Finalment, com dèiem, el president dels Estats Units, que era Franklin Delano Roosevelt, es va negar a rebre Owens a la Casa Blanca després dels Jocs. Per què? Doncs perquè s'acostaven eleccions i per un candidat que optava a la reelecció saludar un negre...
No estava...
Doncs et feia perdre vots als Estats del Sud. I per tant, Roosevelt va decidir no saludar a Jesse Owens, l'estrella internacional del moment.
Déu-n'hi-do. També podem dir que a Owens li agradava la música, concretament el jazz.
Un buscavides. Owens es va guanyar la vida com va anar podent. De fet, com deies, va fer de punxadiscs. Que no sé si era DJs a l'època. Jo, clar, era pinxar discos, que es diu en castellà. Una mica la professió en un local de jazz anava posant discs i, per tant, era una mica la seva feina. També en relacions públiques. Hi havia de la seva imatge i va morir Jesse Owens, mor a Tucson, a Arizona, l'any 1980, amb 66 anys, doncs a causa de la seva addicció al tabac, es fumava un paquet diari.
Mare meva, i ja per acabar, Ramon.
Sí, home, que al final s'ha fet justícia des dels Estats Units, es va acabar reconeixent la figura d'Owens, del que havia aconseguit, i l'any 76 rebria de Gerald Ford la medalla presidencial de la llibertat, i ja mort, 10 anys després, l'any 90, George Bush, pare, li concediria a títol pòstum la medalla d'or del Congrés, és a dir, aquell reconeixement que el seu president no li va fer en vida per motiu de la seva raça, no ho oblidem, doncs la rebria el reconeixement ja als anys 90 amb la situació bastant més normalitzada que ara.
Clar, això acostuma a passar, realment, no sé si és el context històric o el que sigui, però que el reconeixement ve després, no? Després de...
Clar, però destaca la hipocresia aquesta, que sobretot quan parles dels Jocs Olímpics, Jesse Owens, per la gent que agrada l'olimpisme, és l'home que va combatre el racisme de Hitler. Doncs sí, el de Hitler el va poder combatre, però el de
però
casa,
de casa seva,
no. Seva
no, eh? Ramon Castelló, Històries de l'Esport, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens hi tornem a posar dilluns que ve. Ja tens pensada la història? O...
Sí, va, farem Segrest de Quini.
Sí?
Sí.
Home, Segrest de Quini. Sí, eh?
Sí, home, sí, aquí tenim... Trobarem material, a més a més.
Trobarem molt material.
Sí, aquí n'hi ha molt.
Vinga, don Ramon Castelló, moltes gràcies.
Fins
que passis,
dilluns.
Fins dilluns. Que passis igualment, molt bona setmana.
Igualment.
Doncs vinga, nosaltres marxem a publicitat i tot seguit tornem, atenció, amb un llibre. Lugares Sagrados de África, la cuna de la humanitat, de Gian Bosco Bozzo. Fins ara.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel. De dilluns a divendres viu l'esport al màxim a Ràdio Estel. De 2 a 3 de la tarda, Zona Mixta. Futbol i actualitat poliesportiva amb Dani Balaguer. A 8:15, l'Espanyol, a Pericos Online, amb Francesc Via. I a 9:15, Bàsquet al dia, l'únic programa de ràdio diari dedicat al món de la cistella, amb Òscar Merino i Xavi Oltra. De dilluns a divendres, l'esport en majúscules a Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Divendres 15 de novembre tornarem a estar junts. Tornarem a gaudir d'una vetllada inoblidable. El 15 de novembre torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Serà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. A les 8 del vespre, concert de l'Escolania de Montserrat. I tot seguit, el sopar. Presentat per Xavier Coral i Sara Cruz. I creus? Vine. Informa-te'n a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 2770.
Ràdio Estel.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar a 9:45 del matí, passem a conèixer el bon curiós del dia, Sara Cruz.
Bon dia de nou.
Bon dia de nou, Sara.
Mercè, avui no et faré cap pregunta perquè em sembla que ja sé la resposta. Sé que menges molta fruita i molta verdura, oi que sí?
M'agrada, m'agrada.
Doncs no saps fins quin punt et beneficia, eh? Si estigués al doctor, però segur que estaria d'acord amb mi. A partir de dades de gairebé 500.000 de persones, un estudi europeu examina la relació entre el consum de fruites i verdures i el risc de mortalitat. La conclusió a la que s'ha arribat és que menjar-ne descendeix el nombre de morts, sobretot les causades per malalties cardiovasculars. Aquesta anàlisi, publicat recentment a la revista American Journal of Epidemiology, a veure si ho dic bé, ha estat dirigit per investigadors de 10 països, entre ells Espanya, en el marc de l'estudi Prospectiu Europeu sobre Nutrició i Càncer. Segons els resultats dels quals es fa ressò l'agència 5, el consum combinat de fruites i verdures de més de 569 grams al dia redueix el risc de mortalitat en un 10% i, atenció, retarda en gairebé un any i mig la mort.
Doncs moltes gràcies també per aquest consell, punt curiós i un molt bon consell
molt bon
per començar
consell.
La setmana,
sí,
Sara.
Per cert, que si les fruites i les... Bueno, la fruita, evidentment, la verdura es menja crua, redueix encara més el risc de mortalitat. Per tant, a menjar verdura crua.
Doncs moltes gràcies, Sara Cruz, per aquest punt curiós. Ara nosaltres parlem d'un llibre. Parlem del llibre Lugares Sagrados de África, la cuna de la humanidad, de Gian Bosco Bozzo. Ho hem dit bé? Jean Bosco. Molt bon dia. Autor del llibre. També avui ens acompanyarà a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, Omar El Hakek, que ell és membre del Centre Euroàrab de Catalunya. Però abans que arribi l'Omar, que està a punt d'arribar als estudis de Ràdio Estel, ens agradaria conversar amb Jean Bosco Botzó. Sara, primer de tot, ens fas 5 cèntims del que conté aquest llibre?
Doncs... Lugares Sagrados de África presenta més de 50 llocs sagrats emblemàtics d'Àfrica, mesquites, per exemple, també esglésies, antics palaus reals, parcs naturals ubicats en 17 països d'aquest immens i desconegut continent per a molts.
En fi, senyor Botzó, ha estat complicat reunir 5.000 anys d'història religiosa en aquest fantàstic llibre?
No complicat, perquè és un llibre que jo he escrit amb el meu cor, perquè jo porto, com a tota la humanitat, porto l'Àfrica al meu cor.
Uh-huh. Què podem trobar en aquest llibre? Perquè, clar, se'ns expliquen moltes coses. Des de tots els llocs sagrats d'Àfrica, això ja ho sabem pel títol, però a banda també va més enllà, oi? Trobem fotografies, molt maques, per cert.
Sí, però hi ha més. Quan es mira el subtítol, és la cuna de la humanitat.
Diu bressol, més, no?, aquest subtítol del que conté el llibre.
És el bressol. Significa que no són només llocs sagrats, però són llocs on van passar el nostre avantpassat. Per exemple, els avantpassats europeus, en va de sortir de l'Àfrica, van passar per molts d'aquests llocs.
Teo Gómez, en el pròleg del llibre, explica que és un lloc que s'ha de tornar per tornar a sentir.
Exacte.
Seria aquesta, no?, una mica la filosofia.
Exacte, perquè l'Àfrica és la nostra mare. Jo sempre dic que des de que els avantpassats dels europeus van deixar l'Àfrica... La mare Àfrica encara els està esperant.
Doncs, de moment, podem saludar ja Omar El Hakek, membre del Centre Euroàrab de Catalunya. Molt bon dia, senyor
Hakek. Bon dia
Hakek.
A tothom. Sí,
ens agradaria, ara que els tenim els dos, que ens expliquin una mica la relació que hi ha entre el Centre Euroàrab i Jean Bosco Botzó.
Bueno, es una relación más bien de amigos, fraternal, porque el Centro Euroárabe es a su vez una entidad árabe, África, a su vez tenemos muchísimos contactos con África, sin duda. Alrededor todo el Magreb es de origen árabe, hay una influencia impresionante con la África subsahariana. Y es más, tenemos una relación de confraternidad con Jean Bosco.
Jean Bosco, la relación.
La relación, es que como yo parlo de l'Àfrica.
Sí.
Els àrabs, els africans, els europeus, tot venim de l'Àfrica. Però amb els àrabs, els musulmans, tenim una relación particular, perquè l'Àfrica d'avui, sense islam no es pot entendre. Jo he començat aquest llibre amb un lloc sagrat musulmà, que és la mesquita de Sant Segon de Casablanca. Perquè sovint quan la gent que és a fora de l'Àfrica, quan pensa a l'islam, sovint és una religió de terrorisme, no sé què.
Extremista,
tot això terrible. Jo, quan presento el llibre, per exemple, quan vaig presentar el llibre a Madrid, al Centre Cultural Egipci, a Madrid, vaig dir a la gent, fa un minut, jo passava davant d'un restaurant a Madrid i hi havia un senyor que demanava diners a la gent que passava. I aquest senyor és musulmà, perquè a tothom que passava, em va dir-li, dona-me una mica de diners, diria, Assalam alaikum. Que la pau sigui amb vosaltres. Això és l'islam. Això és l'islam que nosaltres vivim a l'Àfrica, que és la pau. Jo tinc amics i familiars musulmans.
Jo queria agregar nada más.
Para que no se dé confusión, también los árabes, hay un porcentaje que son cristianos, no solamente pertenecen a la fe islámica, ¿no? Hay cristianos, hay de otros ritos menores. En América Latina, pues yo soy de origen árabe, però àrabe de la diàspora, és a dir, estem en...
Clar, perquè nosaltres ara t'estem escoltant i diríem, té accent argentí.
Soy argentino.
A l'Omar.
Sí, sí, però d'origen egipcio. O sea, los egipcios tienen una representación fuertísima, la influencia africana, los nubios, han marcado todos los ámbitos, ¿no?, del Egipto moderno, y el antiguo Egipto faraónico, a su vez, tiene una influencia increíble con el mundo árabe. Hubo 4 dinastías de faraones de origen nubio. Entonces, todo esto está relacionado. Pero lo que quiero recalcar es eso, que no solamente los árabes son de origen islámico.
Islámico. Jean Bosco, en aquest llibre, ara tot seguit repassarem el recorregut que ens proposes, que Déu-n'hi-do, que comença al Marroc, em sembla, no? Però, tot i així, a mi el que m'agradaria destacar és que aquell llibre aglutina molts possibles lectors, des dels amants de l'antropologia com els que s'interessen pels viatges o bé els estudis africans, la història o la religió, un ampli ventall, Jean Bosco.
Exacte, és una mica com un plat, el plat de la mare, que té tota la humanitat com a fills i filles, i fa això un plat on tothom pot trobar alguna cosa que
li agradi.
Li agradi. Antropologia, religió, espiritualitat, història, i també la possibilitat de viatjar, perquè en aquest llibre jo explico també com anar a lloc determinat. Per exemple, com anar a Casablanca, com anar a veure Abu Simbel, quin mitjà de transport ens es poden portar fins allà.
En recomanes per poder arribar fins allà. Exacte. Doncs vinga, si et sembla, ens fixes una mica el recorregut que podem trobar en aquest llibre. Hem dit que comencem a Marroc.
Comencem amb Marroc, perquè és el país que és més a prop d'aquí. I després parlem de Líbia, la Tadra Akakus, parlem molt d'Egipte. No només perquè estem un lloc turístic, no és això la intenció, però perquè Egipte és el pont que fa el pont entre l'Àfrica i el món exterior. Perquè la gent que va sortir de l'Àfrica, el vostre avantpassat, molts van passar per Egipte. I també hi ha gent que va tornar a l'Àfrica.
A través d'Egipte.
A través de l'Egipte. Per exemple, se sap des d'uns quants anys que uns faraons, com Ramsès II, la seva línia paterna, són persones que tornaven a l'Àfrica. Així que l'Egipte té aquest pont, és el país que
uneix l'Àfrica.
Exacte. I després passem a Mali, Tombouctou, Djéné, passem a Dahomey, passem a Senegal, i després fins a l'Àfrica subsahariana, a Sud-Àfrica, amb diferents parts naturals, com Ukalamba, que és allà a l'Àfrica subsahariana. I després hi ha una cosa que és important aquí, és que és també un llibre femení, perquè parlem molt
de la dona
com a personatge central en les cosmologies, en les religions africanes, que sigui l'islam. L'islam, quan parlem del
paper de la dona.
Per exemple, la mesquita Al-Zaza, que és al Caire, és un nom de dona, Zahra, la filla menor del profeta. I després hi ha altres llocs on es veu que la ciència de la dona, Àfrica és reix. La dona és la base, no?, de l'Àfrica.
Omar Al-Halek, membre del Centre Euroàrab de Catalunya, quina aportació fa el centre en aquest llibre Lugares Sagrados de África?
Bueno, fundamentalmente es la difusión. Creemos que vale la pena validar este libro, que es un esfuerzo impresionante, ¿no? Para reunir 5.000 años de historia religiosa de África, un continente tan vasto, tan complejo, es importante darle difusión. Y nosotros, como entidad cultural y que está enmarcada en la sociedad civil catalana, creemos importantísimo dar a difusión estos libros, estas obras de autores que realmente merecen ser conocidos, como Jean Bosco.
Jean Bosco, si et féssim escollir algun lloc sagrat d'Àfrica, amb quin et quedaries de tots els que ens recomanes en aquell llibre?
Amb tots.
És difícil, la pregunta. Amb tots, eh?
No, hi ha un que m'agrada molt, que és el mot Kenya. A Kenya, que avui dia es diu que és la muntanya, la segona muntanya més gran d'Àfrica, després de Kilimanjaro. Però la veritat és que el Mont Kenya té més anys d'existència, més de 2 milions d'anys, i que la seva altura va baixar a causa d'aquesta edat, no? Però és un lloc emblemàtic, no només per l'Àfrica, però per tota l'humanitat, perquè l'Àfrica de l'Est és el bressol de la humanitat. El Mont Kenya és allà. Hi ha una foto d'aquest llibre.
Clar, hem de recordar que aquest llibre està il·lustrat amb fotografies
de Mont Kenya.
De tots els indrets que vas explicant.
Exacte. És aquí a la pàgina 150, és Mont Kenya. És aquest...
Mira, mentre... Aquesta foto. Ah, perfecte.
Que és un home que posi, em sembla, és un Maasai, que està allà
al pic, no?
Al pic del món, que està mirant l'univers. I jo sempre penso que fa 50.000, 60.000 anys era potser l'avantpassat d'un europeu que estava allà, al mateix lloc. Per mi em sembla el lloc més emblemàtic, no, d'aquest llibre.
Ja per acabar, Jean Bosco, potser se'ns ha acabat el temps, és una pena, perquè voldríem repassar més coses d'aquest llibre i també les activitats, aviam si ens dona temps de repassar les activitats que porten a terme el Centre Euroàrab de Catalunya amb l'Omar, però m'agradaria preguntar-te, Jean Bosco, que el llibre Lugares Sagrados d'Àfrica ofereix tota una panoràmica cultural i religiosa. En quina mesura aquesta difusió pot ajudar a sensibilitzar la resta del món sobre la necessitat d'ajuda a aquest continent?
Bé, jo el tema ajuda no m'agrada molt, perquè com diem ajuda, sovint és sempre l'Àfrica pobra, l'Àfrica que no té res. Jo diria més, en lloc d'ajuda, reconciliació. L'Àfrica és on som tots. És el continent que no és la propietat dels africans, és al continent de tota la humanitat. Jo penso que aquest llibre és una invitació a reconciliar-nos amb nosaltres mateixos, perquè l'Àfrica està dins del nostre cor. No és anar a l'Àfrica per donar diners, no, és anar a l'Àfrica per donar una abraçada a tothom.
Ens retrobem, no?
Exacte.
Aquest retrobament amb l'Àfrica.
Exacte, és això que jo desitjo. És això.
Que tots els lectors d'aquest llibre, Lugares Sagrados d'Àfrica, doncs tinguin, no? Acabin el llibre tenint aquesta sensació, aquest retrobament amb aquest continent.
Exacte. I finalment, quan jo espero que quan una persona arriba al final d'aquest llibre, que no digui aquest llibre és el llibre de Jean Bosco, no, és el meu llibre. És el nostre llibre, perquè parlem d'una persona que és Àfrica, que és la nostra mare, és el nostre llibre.
Doncs, Omar, ens ha quedat pendent, a veure si ens poguessis fer res, unes pinzellades de les activitats.
Manteniendo también este espíritu esperanzador, porque la actividad que tenemos ahora es la jornada sobre Palestina. Es un país también que siempre es un sinónimo de tristeza ante los hechos, la verdad que nos reflejan las noticias diarias. Nosotros queremos enmarcarlo con un espíritu esperanzador. Y estamos haciendo una proyección de documentales y de películas ligadas a la realidad de Palestina. Este día 10 de octubre pasaremos en el Instituto Francés, en la calle Moya 8, una película que se llama Los Limoneros. Y estarán miembros de la comunidad como moderadores, entre ellos es un cantautor palestino, se llama Nabil, y miembros de la colectividad palestina que harán de moderadores. A su vez, ya hasta finales de noviembre haremos actividades de distinta índole. Entre ellas está prevista la visita del Patriarca de Jerusalén aquí a nuestra ciudad, a Barcelona, y diferentes actividades culturales, musicales, gastronómicas. Así que hacemos llegar la gacetilla de prensa, però esto se concentrarà en el mes de novembre.
Esto que... només al mes de novembre, un ampli ventall d'activitats.
Les pel·lícules, a partir del 10 d'octubre, com les dic, Los Limoneros, el 24 passaremos Paradise Now, i així altres sèries de pel·lícules.
Tota aquesta informació està aglutinada en una web, en la vostra web,
oi? En la web del Centro Euroàrabe de Catalunya, la tienen googleando Centro Euroàrabe de Catalunya, ja aparecerà la pàgina.
La web amb tota la informació.
I en el muro de Facebook també. Totes les activitats estan indicades. Agradecemos la invitació i estan invitados, por supuesto, todos los oyentes de Radio Estel.
Doncs moltíssimes gràcies, Omar El Jareb, membre del Centre Euroàrab de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Jean Bosco Bochó, autor del llibre Lugares Sagrados d'Àfrica, la cuna de la humanitat. Moltes gràcies i que hi hagi molta sort, per cert, a totes les llibreries el podem trobar, el llibre.
Exacte, a tota la llibreria.
Doncs moltes gràcies i que tingueu molta sort.
Moltes gràcies.
Molt bon dia. Adéu, bon dia. Nosaltres marxem a publicitat i ja encarem la recta final del primer cafè d'avui i ho fem amb els conflictes internacionals de l'Òscar Mateos. Tot això després de la publicitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. A la Basílica de Santa Maria del Mar, el proper 20 d'octubre, l'Orquestra Oslo Camerata interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg. Unes grans obres en un marc incomparable. Venda d'entrades al Cort Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Conflictes internacionals, amb Òscar Mateos.
Avui encetem nova secció al primer cafè de Ràdio Estel, Conflictes internacionals, una secció amb Òscar Mateos, professor de la Universitat Ramon Llull. Primer tema, el conflicte de conflictes. Molt bon dia, Òscar.
Bon dia.
La República Democràtica del Congo. Primer de tot, abans d'endinsar-nos en aquest conflicte, com deies tu, el conflicte dels conflictes, explica'ns una mica què trobarem en aquesta secció Conflictes internacionals.
Bé, doncs, intentar sobretot rescatar allò que als grans mitjans de comunicació no surt, el que a vegades es diu com conflictes oblidats i que més enllà dels que ocupen doncs, la capçalera i les portades de molts diaris, doncs, malauradament continuen provocant moltíssimes víctimes mortals cada dia. Intentarem, doncs, visibilitzar aquests conflictes no tan presents als mitjans de comunicació.
Doncs avui, com dèiem, comencem amb el conflicte de conflictes, la República Democràtica del Congo. Amb l'Òscar Mateus repassarem tot seguit alguns temes molt vinculats al conflicte, com ara, per exemple, la qüestió del coltan i la fabricació de mòbils i tabletes. En aquesta secció Conflictes internacionals també parlarem de les nostres responsabilitats en tot això, com ara les campanyes que des de Catalunya ja denuncien aquest tema, entre d'altres. Sara Cruz, comencem amb aquest Conflictes internacionals. La primera pregunta que li llancem a l'Òscar Mateos seria l'origen del conflicte.
L'origen del conflicte, diguem, és un conflicte, com tots els que anirem intentant doncs, analitzar, és un conflicte molt complex. Estem davant, potser, d'un dels conflictes més complexos que s'ha produït a les darreres dècades a nivell mundial. Només, a tall d'exemple, hi ha un escriptor francès, que és un dels que ha dedicat més estudis a analitzar el conflicte, el Gerard Prunier, que la va conceptualitzar com la primera... Primera Guerra Mundial Africana, no? Per donar a entendre la quantitat de països que estaven implicats. Però si hem d'anar a l'origen, podríem parlar o ens podríem remuntar a la història. Deixeu-me que us faci tres apunts històrics importants. El primer, evidentment, dir que el Congo ha estat sacsejat històricament per una història realment de domini colonial terrible, no? Potser us sona el nom de Leopold II, qui al segle XIX doncs hi ha alguns estudis que consideren que la seva colonització, la colonització del que aleshores s'anomenava el Congo belga, va provocar 10 milions de víctimes mortals. Evidentment, aquest domini colonial terrible al segle XIX és una arrel remota en el conflicte, però també per molts historiadors i per molts antropòlegs també podríem considerar que, evidentment, ha condicionat molt la història del conflicte, de les generacions que han vingut després, tot el que ha suposat a nivell psicològic també per a una població que es va haver de recuperar d'aquest, diguem, terrible genocidi pràcticament que es va produir, no? Després ens remuntem als anys 60, una altra arrel del conflicte important, quan el Congo es descolonitza, no? I comença, diguem, una lluita pel poder entre diversos grups, no? Aquest, evidentment, hauria de ser un altre apunt. Però el tercer punt que us volia comentar és potser el, des d'on entenem el conflicte del Congo actual, que és pràcticament des de l'any 96. Segur que recordeu la guerra de Ruanda, la guerra entre Tutsis i Hutus, com moltes vegades es va simplificar. El conflicte que avui tenim, que té lloc al Congo, on des de l'any 96 es calcula que han mort 5 milions de persones víctima d'aquest conflicte, víctimes directes i indirectes, té molt a veure amb tots els refugiats que van sortir de Ruanda a l'any 96 i totes les repercussions que ha provocat des d'aleshores, doncs, la presència, per exemple, de Ruanda, de grups de refugiats, etc., amb la població local i amb el govern congolès.
Tu dius en el teu blog Tot és possible, Òscar, que aquesta situació roman invisible als ulls del conjunt de l'opinió pública internacional. Per què? Perquè no interessa.
A nivell internacional, diguem, és un conflicte que té moments on la premsa li dedica, doncs, quan hi ha algun tipus d'acció armada, quan hi ha algun tipus d'incident important, doncs sí, surt als mitjans públics. Però el que us deia, no? Si hem d'intentar veure des quan comença aquest conflicte, evidentment té arrels històriques, però des de l'any 96 s'estan produint de manera permanent moltíssimes víctimes mortals, no? Doncs, evidentment, la invisibilització que hi ha és notable. Per què no surt? Doncs, evidentment, sí, podríem dir perquè els mitjans de comunicació convertir un conflicte com aquest en notícia diària és complicat. No ven diaris o no és una notícia, diguem, doncs, que es pugui mantenir, no? Però, evidentment, la realitat continua sent la que és el Congo, no?
Cada dia també dius que hi ha casos violents contra la població civil.
Aquest és un dels elements realment més esfereïdors. Un dels elements que més s'ha denunciat als informes de les Nacions Unides és els abusos que els grups armats, els grups que estan enfrontats allà, de diferents grups ètnics, recolzats per diferents països, tant de la regió com a nivell internacional, per això diem que és la Primera Guerra Mundial Africana, cometen contra la població civil. La població civil, sens dubte, és la gran perjudicada del conflicte del Congo, i especialment els nens i les nenes i les dones. Les dones, segons els informes de Nacions Unides i de moltes altres i d'altres ONGs, pateixen abusos sexuals, violacions sexuals de manera permanent, i realment són molt, molt importants les denúncies que hi ha hagut a nivell internacional perquè s'aturi, doncs, aquest abús constant vers les dones, no?
Òscar, a dia d'avui, com es troba la situació a la República Democràtica del Congo?
Doncs en una calma tensa. És a dir, des de fa uns anys tenim un grup que és l'M23, quan a vegades surt a les notícies és el grup que ara, diguem, lluita contra el govern congolès. És un grup, l'M23, que té una base ètnica tutsi, que està recolzat per països com Ruanda i Uganda. Ruanda i Uganda tenen molts interessos en el control de l'est del Congo, perquè és on hi ha totes les reserves minerals, però també perquè aspiren inclús, doncs, a controlar políticament aquell territori. Doncs, diguem, la situació és d'una calma tensa. Hi ha el grup M23, va signar un acord de pau ara fa uns anys amb el govern congolès, el govern de Kabila, i més o menys doncs, han anat complint amb els diferents punts d'aquest acord de pau. Fa escasses setmanes doncs, aquest grup deia doncs, que no s'estaven complint alguns d'aquests punts, no se'ls estava donant doncs, els diners per la reinserció que es prometia, etc. I, per tant, es van produint a vegades episodis de violència on l'M23 diu jo estic aquí, estic disposat a continuar aquesta situació de tensió, aquesta situació de violència, i, per tant, dirien que hi ha una calma tensa. Una calma tensa on, recordem, la població és qui continua patint, on la comunitat internacional continua en una situació d'inacció. Hi ha un apunt important que no hem comentat, i és el paper de Nacions Unides. No? Nacions Unides, d'alguna manera, està present amb pràcticament 20.000 cascos blaus. És la missió de Nacions Unides més important de la història, de l'organització. I podríem dir, home, doncs no està malament, no? Nacions Unides està fent un paper doncs, notable. El problema és que Nacions Unides està cometent dos errors importants. Un, d'una inacció brutal davant moltes vegades violacions de drets humans dins del capítol o de, diguem, dels estatuts que li permeten actuar, no pot, doncs, d'alguna manera intervenir directament al conflicte. Per tant, en teoria, és una missió que es diu de manteniment de la pau, de veure què està passant, però moltes vegades no pot protegir a la població civil. Però és que, per l'altra banda, diríem que la pròpia població civil, quan parles amb gent de les organitzacions locals i de la pròpia població civil, et diran que Nacions Unides és més part del problema que de la solució. Per què? En primer lloc, Nacions Unides i molts cascos blaus han estat acusats de violacions a les pròpies dones o a la pròpia població civil. I en segon lloc, perquè la població civil es sent desprotegida i tenen realment doncs, una aversió considerable cap a Nacions Unides. La veuen més com un enemic, com un actor al qual tema i al qual allunyar-se, que no pas com un actor del qual haurien doncs, de refiar-se. A més, en alguns informes també alguns cascos blaus han estat acusats d'ajudar alguns grups armats a aconseguir armes. No? Per tant, aquí ens trobem amb grans dilemes, no?
I ja per acabar, suposo la pregunta més complicada. Hi ha solucions per acabar amb aquest conflicte?
Hi ha solucions. Quan parlem de solucions en aquest tipus de conflictes, igual que intentem fer una visió molt complexa de què és un conflicte, intentem veure que hi ha causes pròximes, causes, diguem, molt més històriques, causes polítiques, econòmiques, també diem que hi ha solucions de diversos tipus. Hi ha, diguem, solucions que tenen a veure amb el que està passant al terreny, ara, on evidentment el que es requereix és una solució de tipus diplomàtica, això hem parlat molt a Síria, no? Una solució diplomàtica que té a veure amb forçar negociacions de pau que els diferents grups que estan, els diferents grups congolesos, però que, com hem dit, tenen recolzaments de molts països de la regió, parlin, negociïn, arribin a acords per acabar aquest conflicte. Té a veure també amb solucions regionals. Hem parlat de solucions locals. Solucions regionals té a veure amb el paper, per exemple, d'organitzacions com la Unió Africana o altres organitzacions regionals que forcin a països com Ruanda o com Uganda, que tenen una gran responsabilitat en aquest conflicte, doncs, a respectar els acords de pau i realment a jugar net en aquest tipus de situacions, perquè, evidentment, estan i empitjorant moltíssim conflictes com el del Congo. I podríem parlar, evidentment, que hi ha solucions transnacionals o internacionals. Més enllà del paper de Nacions Unides, que ja hem parlat, podríem parlar de la nostra responsabilitat. Al principi ho comentàveu, no? Aquí hi ha un element màgic, o un element, per desgràcia, terrible, que és el coltan, i a vegades hem parlat, no? Que el necessitem per fabricar mòbils i molts aparells tecnològics. El coltan, sens dubte, està alimentant doncs, el que molts grups vulguin continuar perpetuant aquest conflicte. Hi ha campanyes a nivell internacional com Mobilízate por la Selva, o avui dia parlem d'un nou mòbil que intenta respectar, que ja té en els seus orígens, el respecte de no portar coltan de zones de conflicte, com és el Fairphone. Us convido a que un dia feu un programa sobre això, és el Fairphone, que és un mòbil de comerç just que acaba de sortir, que crec que posa doncs, la nota on en un dels elements més importants.
No? Doncs, Òscar, això ens ho apuntem, Sara.
Mira, jo m'he apuntat ara mateix.
Jo crec que és important, sí.
No. Doncs moltes gràcies, Òscar Mateus, professor de la Universitat Ramon Llull. Amb ell hem parlat avui de la República Democràtica del Congo en aquesta nova secció del Primer Cafè, Conflictes Internacionals. Que vagi bé i moltes gràcies, Òscar.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Doncs, Mercè, ens acomiadem els últims 30 segons amb la Toni Braxton i aquesta cançó, Another Sad Love Song. I el guanyador del llibre del Lluís Serra, El coratge de la fe, ha estat en el nostre sorteig el Ramon Paret Vilaplana, de Cabrera de Mar, que diu que s'està llegint el llibre Història de Montserrat.
Déu-n'hi-do, ens han trucat i ens han
escrit. Sí, Déu-n'hi-do. Sí, ens han trucat, ens han dit que s'estan llegint els evangelis, també el llibre de les hores, etc. No ens dona gaire temps de repassar-los avui.
Doncs vinga, demà continua aquesta crida. Nosaltres ho deixem aquí, ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí. Que passeu molt bon dia.
Fins demà.
Són